El dia a Menorca, amb Clara i Mami i Pere Gibert.
Mahó comença a activar el pla d'emergència per sequera i avança el mes de maig les restriccions en el consum d'aigua. La decisió s'ha pres davant l'extrema situació que afecten els aqüífers de la nostra illa i amb la certesa que a aquestes alçades la situació no millorarà. Tot i les pluges d'aquest hivern, que han estat més que altres anys, els aqüífers no s'han recuperat. Per tant, les primeres mesures van en relació a aquesta situació. Per exemple, en la neteja dels vehicles per part de les empreses, el Rentacar, que fan servir molta aigua, no ho podran fer de la xarxa pública, tampoc es podrà fer servir per fer netes les embarcacions en manguera, es permetrà la recàrrega d'aigua en els creuents, tampoc es permetrà, i regar la gespa dels jardins amb aigua potable, tampoc. Les mesures estan en vigor i només som a 29 de maig. Avam, com ens va aquest estiu? Molt bon dia, amigues i amics, benvingudes, benvinguts al Dia Menorca, és divendres 29 de maig.
Benvinguts al Dia Menorca.
Bon dia, Menorca.
Benvinguts i benvingudes.
Comença l'espectacle ara.
Pas a pas i de la mà ens ha costat, però hem pujat a la muntanya. I les vistes des de dalt són tan boniques que falta l'aire. No em fa por caure al teu costat. 8, 8, 4, 9, el que hem sumat.
Oh, oh, oh. Oh, oh, oh.
No hi fa fred al nostre Everest.
Avui és el Dia Internacional de l'Everest.
Oh, oh, oh. No hi fa fred al nostre Everest.
Pere Gibert, com estàs? Bon dia.
Bon dia.
Bona música, per pujar a l'Everest.
Bona música.
Què et sembla? Arribaríem dalt?
Així no.
Poquet a poquet,
sí.
No? Podríem anar, podríem començar, no acabaríem mai.
M'encantaria, eh?
T'encantaria fer-ho,
sí.
Sí.
No estic preparat.
No estàs preparat. I l'Axel Camarasa, que està preparat per pujar a l'Everest?
Què tal? Com
molt
va?
Molt bé. I tu? Bon dia.
Bon dia, ni de conya.
No, zero.
Va,
jo tampoc.
Ni el toro.
No, bueno, el toro sí. Uf. Es pot pujar en cotxe, home.
Ah, no, això sí, això sí.
I en Tomeu Fiol, com està avui el control? No, home, no te'n vagis correguent, el control tècnic.
Oh, oh, oh. Oh, oh, oh.
No hi fa fred al nostre Everest.
La primera persona que va aconseguir fer la gesta del primer ascens de la muntanya més alta del món va ser un muntanyenc neozelandès, Nedmund Hillary, acompanyat del Sherpa Tenzing Norgari. Va ser l'any 1953. El primer muntanyista espanyol a fer la cima va ser un basc, en Martín Zabaleta, l'any 1949, i el 1975 la primera dona va ser la japonesa Junko Tabei.
Oh, oh, oh. No hi fa fred al nostre Everest.
Sí, sí que hi fa fred, hi fa molt de fred. La primera dona espanyola va ser la catalana Araceli Segarra el 1996, i a Menorca hi ha un parell de ciutadellencs que han assolit el camp base de l'Everest, situat a 5.364 metres, que no és poca cosa, eh? Un d'ells és en Miqui Mercadal i l'altre, en Miquel Fullana.
Hola, bon dia. Jo sóc en Miquel, sóc de Ciutadella. La meva experiència amb l'Everest és una pujada en el camp base, ara ja fa 7 anys. Ho vaig fer tot sol, sense guia, sense portatjador. Va ser una experiència increïble, on vaig sofrir, vaig tenir por, en el mal d'altura, a tot. Però és un camí en revoltat de muntanyes de 8.000 metres que crec que me'n recordaré tota la vida. Una experiència inolvidable. Moltes gràcies.
De ben segur que és una experiència inolvidable. Jo no sé si seria capaç. Va, que us dic curiositats del món de l'Everest. Ja sabeu que l'Everest no està a l'abast de tothom. Es necessita una gran preparació física, mental i tècnica extrema per aclimatar-se a les condicions. Ja ho deia en Miquel, mal d'altura. Es veu que a partir dels 4.000 metres trobes lloguer de bombones d'oxigen. I als vespres costa molt dormir per la manca d'oxigen, que clar, fa que costi respirar també el caminar. Les temperatures, sí, són molt adverses a l'hivern i poden arribar a marcar els termòmetres 60 graus sota zero al camp base, on va pujar en Miquel, t'imagines? I clar, hi ha una possibilitat de llaus de neu, de vent, congelació... A partir dels 8.000 metres comença el que es coneix com la zona de la mort. Allà ja l'oxigen és totalment obligatori i hi ha més de 300 cossos d'alpinistes que han mort en l'intent d'escalar la muntanya. Des de fa mesos hi ha una nova llei nepalí que endureix les normes per sol·licitar el permís per pujar a l'Everest. Només ho poden fer els que acreditin haver fet cim de més de 7.000 metres. Si no tens el permís i no tens això acreditat, no et donaran el permís per anar-hi. Es veu que hi havia aglomeracions i que fins i tot s'havia massificat de gent inexperta que no està preparada.
Sí, hi havia vídeos de les xarxes que moltíssima gent pujant.
D'il·lusió i de somni pujar a l'Everest, no, hem de tenir un poquet més de seny i d'experiència, sí. Tampoc està a l'abast de tothom, a les butxaques, pujar a l'Everest. Necessitem un pressupost d'entre 40.000 i 90.000 euros. Només el permís costa 14.000 eurets per persona. Llavors, clar, has de posar l'equip de muntanya bo, que no pot ser el més barat, el guia, tota la logística d'escampament, s'oxigen els xerpes que t'ajuden a transportar el menjar. I clar, això...
Surt cara la broma.
Haurem
de buscar patrocinadors.
Saps que hi ha una policia, una comissaria de policia al campament base, als 5.200 metres de l'Everest?
Ah, mira, no ho sabia.
La comissaria de policia més alta del món. Hi va instal·lar la policia xinesa un campament base al de 5.200 metres. Bé, anem a treballar.
Sí.
Pugem avui a l'Everest?
Vinga.
Sí, 5.000? Vinga, va. Avui la pregunta va en relació a l'Everest, el Sherpa Pempa Dorje, o com li diguin el llinatge, Pempa Dorje, no?
Dorje.
Ell és el Sherpa que obté el rècord d'ascens en menor temps. El va obtenir l'any 2004, arribant al cim dels 8.848 metres de l'Everest. Amb quin temps rècord ho va fer? Excel. També jugues.
12 hores.
12 hores, diu un Excel Camarasa.
Pujar a l'Everest. Deuen ser dies, no?
Pujar a l'Everest... no diré res. Digues.
4 dies.
4 dies,
Sí. No sé, jo crec que amb hores és molt difícil, no?
Pujar a l'Everest amb hores,
Jo no en tinc ni idea.
Bueno.
No, home, des del campament base, no? Partim la idea, o des de casa seva?
Ai.
Clar, depèn del punt de partida. Si és des del campament base, són 3.000 metres... 3.000 i pico metres, saps, que has de pujar.
Això sí.
Vas molt a poc a poc, costa moltíssim, però parlem d'aquest tio, deu ser un maquinón, i que, per tant, 12 hores.
Per tant, 15 va trigar hores. 8 hores i 10 minuts.
Mira, tu veus? Però des de casa seva 4 dies, Pere.
Home, des de casa seva, sí, vull dir, imaginam que sí. Ja investigaré, no he fet la investigació del punt d'inici del Sherpa Pempa Dorje, però ho faré tot d'una. Mentrestant, anem a veure què tenim preparat pel programa.
Conversarem amb na Cristina Romero, vicerectora d'Estudiants de la Universitat de les Illes Balears, perquè mos conti les novetats dels exàmens de selectivitat i els nous sistemes per evitar que els estudiants facin trampes. Després saludarem en Joan Taltavull, director del Pedra Viva, que ens presentarà la programació i les novetats d'aquest Festival d'Arts Escèniques que torna al panorama de festivals d'aquest estiu. I és divendres, i per tant farem un repàs a la crònica social menorquina amb en Silvia Pons.
Anem a conèixer les notícies de la jornada. Per on passen avui, company?
Doncs passant per l'Aigu, com comentaves tu a l'inici del programa, concretament per Mahó, que va donar llum verda a una reforma del sistema tarifari de l'aigua amb l'objectiu d'afavorir els consums domèstics més habituals i mirar de penalitzar els consums més elevats. La nova estructura preveu rebaixar el cost dels primers trams de consum i encarir progressivament els consums més elevats. Amb aquest model, prop de dos terços dels rebuts baixaran o es mantindran igual. L'equip de govern defensa que la mesura vol fer més justa la distribució del cost del servei i alhora incentivar l'estalvi d'aigua en un context marcat per la pressió sobre els recursos hídrics. La proposta es va aprovar amb els vots favorables del PSOE i el suport de Mahó durant el plenari municipal d'ahir. Sentim el batle Héctor Pons.
L'aigua de consum domèstic de domicilis, els primers trams de consum baixen de preu o es mantenen, i a partir del tercer tram, tercer, quart i cinquè tram, és a dir, els qui consumeixen més aigua pagaran l'aigua més cara en funció de com a què consumeixin. A mesura que aquesta aigua, el consum va augmentant, i aquesta aigua sempre per regar jardins, per omplir piscines, per fer net terrasses, per altres qüestions, pensam que l'aigua se li ha de donar un valor, l'aigua té un valor.
L'oposició, PP i Vox, van votar en contra d'aquesta proposta. També és notícia que les dones víctimes de violència masclista disposen ara d'un nou pis pont per recuperar-se, refer la seva vida i avançar cap a la plena autonomia. L'immoble, ubicat a Ciutadella, el gestionarà el Consell després de la cessió formalitzada per part de l'IBEDONA. Es tracta d'un servei de caràcter residencial, complementari al centre d'acolliment, també és temporal i compta amb seguiment tècnic. Està dirigit a acollir dones víctimes de violència masclista i les persones dependents que tinguin a càrrec seu. Es configura com una llar funcional per a unitats de convivència que hagin assolit un major grau d'autonomia. I podran residir mig any per facilitar la seva reinserció. En casos excepcionals, però, el termini es pot ampliar. Carmen Reinés és consellera de Benestar Social i Família.
I té l'objectiu de facilitar la plena integració sociolaboral i avançar cap a l'autonomia de les persones usuàries. Un procés que va acompanyat amb suport psicològic, mèdic o jurídic que necessita cada dona.
És el segon pis pont que hi ha a Menorca, el primer s'ubica a Mo. I acabem explicant que l'Hospital Mater Orfila estrena una sala blanca per garantir la seguretat en la preparació de medicaments. Amb una inversió que ronda els 450.000 euros, el nou equipament permetrà preparar medicaments estèrils i reduir així el risc de contaminació. En aquest espai es regulen paràmetres com la presència de partícules en l'aire, la contaminació microbiològica, la temperatura, la humitat i també les pressions diferencials entre les sales. Aquestes condicions garanteixen que els medicaments estèrils es preparin en un entorn completament segur. I es tracta de bàsicament de fàrmacs oncològics, també de nutrició i medicació intravenosa i preparacions individualitzades per a pacients. Aquests processos requereixen un entorn de màxima seguretat, ja que es tracta de medicaments que s'administren directament a l'organisme sense barreres naturals de protecció. Ignacio Blasco és el cap del servei de farmàcia.
Té un accés restringit, té una sèrie de pressions diferencials entre les diferents sales per evitar el moviment de determinades partícules en un sentit o en un altre. Evidentment s'ha d'entrar amb una equipació, una protecció, uns EPIs determinats per no generar partícules a l'ambient.
El Servei de Farmàcia va elaborar l'any passat un total de 15.000 preparats estèrils, és un 22% més que l'any anterior. El Servei d'Oncologia concentra la major part de l'activitat amb 5.300 preparacions. Per la seva banda, les fórmules magistrals han superat les 5.400 amb especial rellevància en serveis com el d'oftalmologia.
Aquestes són les notícies. A les 2:30 n'hi haurà més, aquestes ampliades i d'altres amb ses que en Excel encara està fent feina. I sí, us he de confirmar que aquestes 8 hores i 10 minuts van ser des del camp base fins dalt de tot l'Everest. Va ser aquest Sherpa nepalí que havia pujat, ha pujat diverses vegades. L'anterior, en el seu rècord, que ja també era rècord, eren 12 hores 45 minuts.
Ah, jo m'havia quedat amb aquesta.
Ah, veus, llavors va dir, espera, clar, molt bé, mires aquesta. Idò, això va ser el 2003. El 2004 va dir, espera, que hi torno.
Ah,
llavors
no
va superar i va trigar 8 hores
i 10
minuts. Així que si vols superar rècord, 8 hores, ens podríem preparar per l'any que ve, si ho fem en equip, no?
Sí, potser podem pujar el toro en equip.
Podríem fer cosa.
Tot vostre.
El toro segur que podríem, sí, sí. Anem al temps.
Escuché por la radio, solo hablaban de la ola de calor.
Fa calor i més que en farà, o no?
Sí, tindrem cel, serà molt de sol tant avui com demà passat, amb algunes boires matinals al cap de setmana i alguns núvols alts diumenge, però de poca importància. Hi haurà temperatures elevades tots tres dies, amb màximes de 30 graus i mínimes de 17. Ara bufa vent de ponent, però a partir del capvespre el vent girarà a nord i tindrem tramuntant i gregal la resta de la jornada i el cap de setmana, però amb molt poca força i brises costaneres. No sé lo que es peor,
la ola de calor. Les 12:19 minuts, pausa i seguim.
El dia Menorca. Ara tornem.
IB3 Ràdio és participació.
Sou els que no mirau mai el rellotge. Sou els que no teniu descans i ens inspireu amb la vostra força. Sou més de 100.000 motius per sentir-nos orgullosos. I és hora de posar-vos les coses un poc més fàcils. Informeu-vos de les iniciatives d'ajut a autònoms.caip.es. La força dels autònoms ens impulsa a tots. Govern de les Illes Balears.
IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
El dia Menorca. Fet a casa.
Mil alumnes de les Illes Balears s'examinaran a la prova d'accés a la universitat la setmana que ve. Les proves de la selectivitat es faran els dies 2, 3 i 4 de juny a Menorca a dos punts diferents, com és habitual, a l'Institut Josep Maria Cuadrado de Ciutadella i al recinte Firal de Mur.
Enguany hi ha algunes novetats que giren entorn l'ESPAU. La Universitat de les Illes Balears, juntament amb la Conselleria d'Educació i Universitats, incorporen nous mètodes per evitar les possibles trampes i l'ús de dispositius mòbils. Ens acompanya na Cristina Moreno, vicerectora d'Estudiants de la UIM. Molt bon dia, Cristina, com va?
Molt bon dia a tots.
En una era marcada per la tecnologia, on tots els alumnes tenen telèfon mòbil com a mínim, com evitar-ne el seu ús? Com n'evitar amb el seu ús, Cristina?
Bueno, jo primer, en primer lloc, vull posar en valor a tot l'alumnat que està estudiant i s'està esforçant, que són la gran majoria, que sé que estan molt nerviosos, que els hem de dir que han d'estar tranquils, que el que van a fer és demostrar el que ja han après en el batxiller, no? I, evidentment, pues, tenim unes normes, no?, per fer aquesta prova. Aleshores, els mòbils estan, diguem, prohibits, no?, i, evidentment, hem establert una sèrie de sancions en aquelles persones que no facin les conductes tal i com pertoca.
I d'aquestes són les normes. Hi ha tecnologia molt avançada que sí, es pot fer servir per copiar, fer trampes amb dispositius no autoritzats, perquè originalitat sempre n'hi ha hagut, amb la qüestió de fer trampes. Quan nosaltres érem joves hi havia un tipus d'originalitat. Ara...
Xuletes romàntiques.
Sí, sí, exacte. Que... Sí, eren aquelles que nosaltres podríem copiar, i només el fet de copiar-les i d'escriure-les en un paper ja feia que quedessin moltes coses en el nostre cervell, però avui
No, i de fet, fixa't que dins el que són les tècniques d'estudi, fer xuletes és una tècnica d'estudi.
Mira tu, clar, clar.
El que passa és que després un no l'ha de dur a l'examen.
Sí, sí. Clar, avui en dia tot ha canviat molt i, de fet, hi han sistemes inimaginables, no? Ordres per auriculars dins de ses orelles. M'han explicat que fins i tot ho eres amb un sistema que poden llegir, bé, de pel·lícula.
Sí, de pel·lícula de James Bond, no?
I tant. Sí. Clar, i tot
bueno,
això, com es controla?
Entrarem detectors.
Perdó, evidentment. Detectors.
Claro, a veure, aquí tenim com a diferents parts, no? Jo crec que els professors i professores que abordaran els exàmens, en primer lloc, estan per ajudar i facilitar que tot hi vagi bé. Això és la seva funció principal, no? Fer que tots els candidats se sentin còmodes i puguin dur a terme l'examen. Però, evidentment, qualsevol professor o professora té una tasca de vigilància. perquè no oblidem mai, l'examen es faci amb garanties de mèrit, capacitat i igualtat, que això és el primer objectiu, no? Clar, si s'han sofisticat, no, la capacitat de frau, pues nosaltres també hem de sofisticar la capacitat de vigilància, i per això estan els detectors, per poder detectar en un moment donat senyals de radiofreqüència de dispositius que a simple vista no veurien, cap professor podria veure.
Mm-hmm. Quines altres novetats hi ha en l'examen? Novetats en el format?
No, ja se van fer algunes adaptacions l'any passat i aleshores l'examen és del mateix format que va ser l'any passat. Ja, l'any passat ja se va augmentar el nivell competencial i enguany s'han fet uns ajustos menors i no, o sigui, de cara a lo que és l'alumne, l'examen tindrà el mateix format que va tenir l'any passat.
Les adaptacions de l'any passat han funcionat, van funcionar. Correcte. I es repeteixen enguany. Hi haurà sancions? S'aplicaran sancions en cas d'actes fraudulents, Cristina?
Sí, sí, sí. Hem establert un reglament de sancions. Aleshores, hi ha tres tipus de faltes. Les faltes lleus, que són petites, doncs, jo què sé, girar el cap, no, intentar parlar amb el company, etc. Això el considerem una falta lleu. Si un alumne ho fa, li amonestaran, no, verbalment, i quedarà constància que ho ha fet. Perquè dues faltes de qualsevol tipus provoquen una falta d'un nivell superior. Per tant, dos lleus passarien a ser greus i dos greus passarien a ser molt greus. No? Com a faltes greus, podrien dir, anem a veure, cometre frau, anem a dir-ho així, amb els dispositius romàntics, no? Que hem dit. Això suposaria un zero d'aquest examen. Eh? Però fer-ho amb l'ús de dispositius electrònics, mòbil, auricular i tot això, això suposaria una falta molt greu. I una falta molt greu vol dir suspendre directament tota la convocatòria de la selectivitat. Per tant, jo el que vull dir a tots els estudiants que s'estan preparant és que crec que s'han esforçat moltíssim. Duen dos anys estudiant de valent, no oblidem que la nota en la que es ficaran a la universitat compta la seva nota de primer de batxiller i segon, i que ara no hem de tenir cap entrebanc per això. Ells que confien en si mateixos i demostrin el que saben. I ja està, i així ens deixarem de problemes, no?
És la mitja, si no m'equivoco, és el 60% de sa nota de sa mitjana de batxillerat i 40% de s'examen, dels exàmens de l'ESPAU.
Correcte, així és. I després les notes de les assignatures d'admissió. No? Cada carrera, cada estudi, estableix quines són aquelles assignatures del bloc d'admissió que ponderen més, que per ells és més important. No? Amb això se fa el que nosaltres dim el 14. No? Aleshores, bueno, pues, els alumnes aquí han triat una mica a quines se volen presentar i després ponderen aquelles assignatures que hagin tret millor nota. Per tant, l'alumne sempre surt beneficiat amb això.
La dificultat pels alumnes, més enllà d'aprovar, és sobretot aconseguir la nota de tall per entrar a la carrera, aquesta pressió. 62 titulacions de l'any passat requerien notes de tall de més de 13 punts. Han pujat molt les notes de tall.
Sí, bueno, sobretot tenim un bloc, no? Especialment els estudis de salut, on les notes estan altíssimes, no? I pues, per això és tan important el tema dels detectors, perquè jo crec que en aquest moment aconseguir una plaça a una universitat pública és un bé de la societat i hem de garantir que aquest bé de la societat el puguin assolir aquelles persones honestes amb l'examen, no? I que no pugui ser que un alumne que ha fet trampes li llevi una plaça pues, a un alumne que ho ha fet bé. No? Mm. Jo crec que aquesta és la mirada en la que feim això. Jo diria protegir en els alumnes que ho fan bé.
Quants exàmens són en total els que faran en aquests tres dies, que són dimarts, dimecres i dijous de la setmana
exàmens.
Que ve?
Exàmens.
Sí, exàmens. Exàmens.
Exàmens 32.000. Sí, són molt d'exàmens, sí.
Molt d'exàmens fets en tres dies. I llavors hi ha aquests exàmens optatius, no?, per pujar la nota i arribar als 14, com us comentaves ara,
sí,
Cristina.
Sí, això són les assignatures d'admissió. Els alumnes estan obligats a fer les assignatures d'accés, aquestes són obligatòries per tothom, i després fan una tria entre aquestes assignatures en relació a les carreres que es troben interessats.
Perquè les assignatures compten les mateixes per entrar a qualsevol carrera universitària?
No, no, no. Cada estudi, això ho tenim publicat a web, cada estudi estableix les assignatures que ponderen, no? Algunes ponderen 2 punts, 0,2, i algunes 0,1. Aleshores, en relació al perfil, no sé, per exemple, pues, per infermeria, pues, pondera química, biologia, matemàtiques, 0,2. Però altres estudis, pues, unes ponderen 0,2 i unes altres ponderen 0,1. Aleshores, l'alumne pot fer, no m'ho diré així, no? Una càbala, no? En relació a on se sent més segur, no? Ha triat aquestes assignatures i la carrera que vol estudiar, evidentment.
Resten les faltes d'ortografia, factors importants a tenir en compte?
Sí, les faltes d'ortografia, evidentment, resten en els exàmens de llengua, no? La llengua catalana i la castellana, i bueno, crec que és una cosa que hem d'anar alerta, no?, de no fer faltes, perquè crec que un alumne, pues, evidentment, que ha d'ingressar a la universitat, pues, determinades faltes ja, pues, no hauria de fer-ne, no?
Mm-hmm. Dimarts és la primera jornada. Els alumnes estan amb compte enrere avui divendres per presentar-se en aquestes proves. Com està la logística aquí a Menorca? Teniu dades del nombre d'estudiants que faran els exàmens a Menorca?
Sí, claro. Mira, a Menorca fan un estudiant més que l'any passat. Sorprenentment, l'any passat va haver 450, i enguany 451 matriculats. No vol dir, perquè pensau que pot ser que algun alumne s'ha matriculat, però després, per la raó que sigui, no se presenti, no? Parlant de matriculats, no? En aquest moment hi ha 451, del qual 60% són dones, no? I com veu dir vosaltres, no? Tenim 2 punts d'examen a l'Institut de Quadrado a Ciutadella i el recinte firal a Mou.
I els que estaran vigilant dels exàmens?
Sí, tenim 2 caps d'expedició, que són professors de la universitat que es traslladen allà, i també es traslladen professors UIB, més els professors de Menorca que participen en aquesta vigilància. I també tenim 2 coordinadors administratius, un de Mao i un per Ciutadella, que són companys nostres que ens ajuden en tota la logística, diguem-ne, pues això, burocràtica i administrativa.
I com estan estructurats els 3 dies? Quins exàmens, quines assignatures hi ha dimarts, dimecres, dijous?
Sí, bueno, això qualsevol ho pot veure a web, no? Sempre ara ja des de l'any passat començam per llengua castellana, no? I després, bueno, sempre són 2 exàmens, sempre són 2 exàmens, 2 exàmens de matí i 2 exàmens hora baixa, no? I aleshores hi ha moments en què tothom fa el mateix examen, no? Per exemple, quan són les obligatòries, i moments que cada alumne fa les seves assignatures en relació a lo que ha triat, no? Aleshores tenim, pues, diferents assignatures que les fan a l'hora, no? A l'hora en el sentit de que pot haver en la mateixa aula alumnes fent diferents assignatures.
I les notes, quan es publiquen?
I les notes sortiran dia 10, les provisionals, dia 10 a partir de les 15 hores.
Idò, aquesta és la fua de ruta per als 451 matriculats estudiants a Menorca i a la resta de les illes, a la resta de la comunitat autònoma i a Espanya, perquè aquestes proves les fan moltíssims alumnes i deuen estar tots amb la mateixa sensació, no? Aquells nervis i aquella pressió i aquells compte enrere per aquests exàmens. Que bé, tots els recordam quan els hem fet, tots hi hem passat,
sí,
no?
Sí, tots m'ho recordam, però alhora crec que... Sí, jo crec que tots m'ho recordam quan vam fer la selectivitat. Però sí, alhora sí. També jo crec que és important llançar un missatge de tranquil·litat.
I tant.
Crec que ells s'han esforçat molt, s'estan examinant d'una cosa que coneixen i no sobrecarregar-los de pressió, perquè crec que no és adient. Vull dir, la sobrepressió mai fa bé a qualsevol persona.
No? I dono una forta abraçada a tots els alumnes, si mos escolten, que vagin molt bé aquestes proves. I exacte, i també a tots els professors que estaran també allà acompanyant i fent bona feina. Gràcies, Cristina. Una abraçada, bon
Gràcies
cap de setmana.
Gràcies a vosaltres. Bon dia. Adéu. Adéu.
Mm. Hola, bon dia. Aquí Enrique, és programador del cine més molt cinegre de Ciutadella. Aquesta setmana cartelera destacam l'escena de El Drama, que és una pel·lícula d'autor protagonitzada per Zendaya i Robert Pattinson, que narra pues, la història d'una parella que està a punt de casar-se, esclata quan surt a llum revelacions inesperades. És una pel·lícula entre psicòtica i comèdia romàntica que ha tingut molt bona crítica i que ha anat molt bé als Estats Units. Després, com a cine d'autor, també tenim Corredora, que és una de les grans candidates als Goya i aclamada per la crítica, que és un drama emocional sobre la salut mental, esport i família, protagonitzada per Alex Brandenburg, que a més ho tindrem d'ací a unes setmanes fent un col·loqui de la pel·lícula. Després tindrem aquest divendres, dissabte i diumenge, projectarem Idilia, que és un thriller distòpic, així que això serà tot, que tingueu un molt bon cap de setmana.
Moltes gràcies. Aquestes són les recomanacions dels nostres amics del cinema Moix Negre de Ciutadella per aquest cap de setmana. Sempre ho dèiem, aneu al cinema. No us perdeu les pel·lícules en pantalla gran.
Triunfo, gritaba las voces del barrio. Triunfo, tres noches siguieron gritando. Llegando la madrugada, apareció tu recuerdo. En mi mente tu palabra y en mi corazón tu paso.
Bueno, aquesta setmana ens ha passat un poquet, eh? De sobte ens va aparèixer el seu record, el record de Pedra Viva. Que torna.
Sí. Torna aquest estiu la 15a edició, que oferirà diversos espectacles de les escèniques en espais no escènics.
I donem a conèixer en detall la nova edició del Festival Pedra Viva, i és un plaer sempre saludar-lo, però més quan li deim el director del Festival Pedra Viva, Joan Taltavull. Com estàs?
Molt bé, molt bon dia i encantat de tornar a aparèixer per aquí.
Bueno, no saps l'alegria que quan vaig veure les xarxes socials vaig tardar 10 segons a enviar-te un missatge de «Ep, tornes, Pedra Viva!». Quina alegria, no?
Ben cert, vas ser la primera. Què, Joan, som aquí?
Joan, quan xerram?
Que bé, que bé.
Bueno, després d'aquesta aturada per seure, observar i reflexionar, t'has aixecat de sa cadira amb una mirada renovada.
Sí, bueno, en realitat, seure, van seure poc.
Ja m'imagino, coneixent-te.
És més postureo. Ho deim. Però sí, saturada simbòlica, de qualque manera, sempre és per mirar d'una altra manera i crear un poc de distància, observar bé, i sense aturar de fer coses, sí que donar un espai perquè, bueno, per replantejar les coses i veure-les d'una altra perspectiva. I realment sí que ha anat bé, i jo crec que estem contents d'aquesta represa.
I quina és aquesta perspectiva? Perquè l'essència del Pedra Viva es manté.
Sí, clar que sí, això és el que defineix Pedra Viva precisament. Crec que el replantejament aquest ha estat per veure com havíem de mantenir aquesta essència i bueno, observant un poc aquesta diferència, que 15 anys són molts, ja 15 anys, i des de que vam començar aquesta aventura, clar, han canviat moltes coses a tots els nivells. Canvies les societats, els costums, l'oferta, el turisme, i sé que per nosaltres ara mateix no tenia sentit oferir molt de nombre d'activitats, perquè ja la veritat és que tenim molta oferta i bona oferta per insistir a Menorca, i sí que volíem potenciar realment aquesta part catalana que molt diferencia, o que és una a propostes com més fresques, més diferents, i vam dir fer menys coses, però realment que siguin molt més diferents, que ens costin més, que siguin més complicades de fer, i que realment puguem dir, ostres, mira, si no ho feien nosaltres a Menorca, possiblement aquestes companyies no vendrien, que tingui sentit que nosaltres puguem estar oferint una cosa diferent i nova.
De fet, és així, eh? L'any passat que vau fer aquesta edició de descans, com bé dius, a Menorca cada vegada hi ha més propostes culturals, més festivals que arriben a la nostra illa, però en el Festival Pedra Viva, si qualque cosa ja és que l'any passat que va descansar l'edició de Pedra Viva, ens va faltar l'essència d'aquest festival, que de per si ja és totalment diferent al que els altres festivals que hi ha a Menorca, amb unes propostes que no tenen res a veure, aquests espais no escènics, amb espectacles escènics.
Bueno, moltes gràcies, que ho vegueu així, però és un poc la nostra idea, al final, no? Tothom vol tenir una personalitat i lo polit és quan també hi ha gent que fins i tot espectadors que t'escriuen i t'envien propostes i dius que això és molt pedra viva. I clar, te planteges què vol dir molt pedra viva, no? De qualque manera vol dir que com a mínim s'identifica amb un estil, amb una cosa que és com a portada diferent, nova, fresca, amb un aire un poc de sorpresa, i mos encanta que mos identifiquin així perquè crec que fem molta feina de recerca i és el que intentem, que sigui això, poder sorprendre constantment, primer a nosaltres i després a tothom.
Va, ratllem un poquet, quins són els espais escènics i quines són les propostes que hi seran, que estaran en aquests espais?
Bueno, en guany tenim quatre propostes, quatre grans propostes. Començarem amb la col·laboració que ja fa anys des que van obrir House and Weird, de Filla del Rei, fem amb ells. És una companyia holandesa, Panama Pictures, que presenta un espectacle que es diu Weight of Water, i és una plataforma d'allà sempre a House intentant aquesta trobada amb les arts plàstiques i escèniques, ells que organitzen les plàstiques i les escèniques, i duim una plataforma flotant, basculant, com si fos una mena d'escultura damunt la mà, amb sis artistes, ballarins, acròbates allà damunt interaccionant amb aquesta escultura, que realment visualment és molt potent. És molt complex d'organitzar, però com pot ser un cap molt xulo.
Bueno, tu fa uns dies vas estar fent justament una performance, no?, en aquest espai, a la galeria Hauser en Wirth.
Sí, efectivament, la veritat és que col·laborem molt, tant a nivell jo, a nivell d'artista com d'organitzador, i vam estar fent una performance amb quatre amics a diferents escultures que tenen d'exposició així exterior. Va ser molt bonic, la veritat, vam fer dos dies amb unes performances molt guais, la veritat, va ser molt xulo.
I d'aquest Weight of Water serà els dies 10 i 11 de juliol a la Hauser en Wirt, i després portau Aquasonic.
I després Aquasonic, que és l'espectacle crec que més ambiciós de la temporada, a tots els nivells. És una companyia de Dinamarca, Between Music, i du com cinc estancs peixeres enormes, plenes d'aigua, on dins cada una hi haurà un músic, quatre músics i una cantant, que tocaran allà dins aigua submergits fent apnea, que van sortint a respirar, tant visualment com sonorament, com artísticament. És un espectacle espectacular, amb unes condicions molt complicades, de silenci absolut, de fosca absoluta, i per això vam triar un poc Cala Morell, que és aquest entorn que té aquest aire molt poètic, que té aquest diàleg també amb l'aigua, amb la mà de fons, i l'aigua allà present en uns escenaris, i realment és un muntatge molt, molt, molt complex, que ve exclusivament amb un tràiler des de Dinamarca, només s'ha mogut aquesta ja és grossa i desmuntatge, però creiem que realment pot ser molt poètic.
Difícil d'imaginar, un poc ens l'imaginam, sona un poquet així, a Aquasonic. Això serà 24 i 25 de juliol a Cala Morell, i sentíem fa una estona sa veu de Buí, que també estarà formant part del Pedra Viu el 4 d'agost. Com serà aquest espectacle, Joan?
Bueno, aquest és el format de vegades més convencional que tenim, una cantant, una coneguda cantant. Jo particularment fa molt de temps que l'admir, m'agrada molt tant la proposta artística com la personalitat que té ella. I de fet vam contactar amb ella de fer 6 o 7 anys amb la representant, i no hi va haver manera que mos va atendre, però no mos va donar ni un preu, mos va dir, vosaltres no arribau aquí. I aquest any vam insistir i vam poder tancar aquest acord perquè pogués venir a buicar aquí, a Malawi, a una casa senyorial al camp, en el sud de Ciutadella, i amb moltes ganes també que sigui una d'aquestes nits amb molta passió, no?, el que té ella, amb aquesta energia tan visceral, que, bueno, és molt bonita.
Una cantant d'orígens familiars a Guinea Equatorial, nascuda a Palma, criada dins la comunitat gitana del barri de Son Goleu, de ben segur que 4 d'agost a les 9, en aquesta casa senyorial de Ciutadella, serà també un bon espai per poder gaudir de sa seva veu, i després també anem cap a la Mola.
I anem cap a la Mola, 21 d'agost, a rebre una companyia francesa de també aquests límits un poc, que no saps que li digui el lícit, teatre de gest, dansa, objectes, poesia visual, però que també ens proposen aquest espectacle amb una estètica molt mediterrània i amb tots aquests límits es mesclen al final per crear una experiència estètica i artística preciosa.
Serà 21 d'agost a les 9 a la Mola i tenim també Pedra en Viu, que també el trobàvem a faltar, Joan.
Sí, la veritat és una sessió que a nosaltres ens encanta i serveix aquest any per potenciar-la molt. I durant el 29 d'agost hem triat 9, 10, perdona, que se va triar més companyies perquè el nivell que presentat de les companyies és molt alt i tindrem representació de les tres illes, no de Formentera, en un estat més difícil, però sí que tindrem durant aquest 29 d'agost tot el dia des de les 10 del matí a les 11 del vespre propostes de tot tipus molt interessant del que fan els creadors de les illes, que realment jo crec que són illes molt creatives, molt sensibles i és un gust poder veure en un dia tot allò que està, una petita mostra de tot allò que s'està creant aquí.
Mm-hmm. On serà Pedra en Viu?
Pedra en Viu és a Ciutadella, sempre també seguint en la línia d'espais no escènics i són 10 espais diferents, un pot de tot, hi ha exteriors, hi ha interiors, hi ha tot tipus d'espais, i bueno, ens agraeix un poc d'aquest recorregut de tots junts, d'anar fent d'una manera com molt popular aquesta itinerància, no?, per als espais i per les propostes artístiques.
Quin cartell, enguany també en aquesta 15a edició? Com ha sorgit aquesta imatge?
Jo estic molt satisfet, la veritat. Estic molt content de la proposta. Vam, esperem que encaixi. I la imatge aquest any la tornada fent Isidro Ferrer, un dels millors dissenyadors d'Espanya, que ens va fer ja la imatge, tot una vegada repetint d'artista, que ens va fer ja fa 3 anys amb aquella pare i aquelles cideres, i que crec que defineix molt la poètica natural, artesana, que intentem que plasmi Pedra Viva.
És una pedra, és una magdalena de pedra, podríem dir?
La pedra en viu és una magdalena de pedra, sí. És una, sí, té aquest aire un poc de confusió. L'altre dia, ja, quina gana es fa aquesta magdalena. Diu, ara, però tenim un mos, anem, què tal?
T'hi pots deixar una dent, si la fas molt forta.
Molt de aquesta pedra. I després la metge principal és una pedra que és com una estrella de mar, que ell diu que és una estrella mar, és un pop de 5 potes, però bueno. Però també que té aire fred relacionat amb la mar, sí, amb Mediterrani. I tant estiuenc.
Fantàstic, aquest segell del Pedra Viva. Escolta'm, Joan, aquest cap de setmana, que ja sabem que no atures, estàs amb en Jordi Odri al Magatzem, aquesta preestrena diumenge a la sala multifuncional del Mercadal, que després nau en el Teatre d'Esborn, guió de David Desola i direcció de Lalo García.
Totalment. Jo estic encantat. Crec que estic amb 15 o 16 projectes a la vegada i feliç. O sigui que ara ja estan muntant en el Mercadal i avui cada vegada vaig assajar esperant que diumenge sigui també un dia molt policompartit.
I del que així sigui, moltes gràcies, Joan, i seguirem ratllant en diferents ocasions. Enhorabona, que sigui un èxit aquesta nova edició del Pedra Viva. Forta abraçada.
Gràcies, Clara, igualment. Una abraçada.
El dia Menorca. Ara tornem.
Ivetres Ràdio és cultura.
A Ivetres Ràdio tu tens el poder d'escollir. Avui, doble programació. A partir de les 7:30 del vespre. Escolta la programació habitual per Ivetres Ràdio 2 al web i a l'aplicació del mòbil. I a la FM, tota l'actualitat esportiva minut a minut amb la transmissió de l'equip d'esports d'Ivetres Ràdio. Doble programació, doble oferta de la ràdio pública. I si ho vols tot, Ivetres Ràdio a la carta. Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
Com cada dimecres, avui toca parlar de curses populars a la nostra secció de Marta Sampas, Cor Gatopers.
Bon dia, és que el fan per anar a córrer un poquet aquest cap de setmana.
A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia.
El dia Menorca. Fet a casa.
Estàs dándole a la gente esa verdad tuya.
Des de la capital política administrativa de Menorca, donarem pas a la capital eclesiàstica representada per el senyor Silvio Pons.
No ha habido nadie como él.
Que ens xerrarà de xofarderum.
Y sobre todo tiene ese sabor.
Més adequat.
La qüestió és menjar.
O més vigents o més calents avui en dia.
Silvio Pons, bon dia. Com va la temperatura?
Fa calor!
Fa molta, molta, molta calor. Com estàs, estimat?
Bé, molt bé. La veritat és que Ciutadella bull.
Bull, molt bé.
I no és que bulli de festa, precisament.
No, però poc s'enxerra. Quants dies manquen, falten, resten?
Bé, no res. I falta res, menys d'un meset, i falta no res. Estem amb escompte enrere. Des de Maria Auxiliadora, que és la patrona Ciutadella, dia 24 de maig, i falta un mes exacte pel dia de Sant Joan. Per tant, escompte enrere ha començat. Ja es comencen a veure banderes penjades. Ja es comencen a veure penjolls, anelletes, santjoaneres, esventalls que ja surten. Bé, escolta, res, ha començat i et somriure no me'l puc treure de sa cara.
Idò, ho imaginam. Anam al tema 1 perquè segueixis somrient.
Sí. Quan tu vas, jo vengo de allí. Quan jo voy, tu todavía estás aquí. ¿Crees que me Hola, estem escoltant la meva estimadíssima Chenoa. Però, bueno, anem a ratllar d'un dels pupilos, un dels pupils de la Chenoa, concretament un triomfito just d'enguany, el triomfito Guillo Ríez, de l'edició 2025 d'Operación Triunfo, que, atenció, és de vacances a Ciutadella.
Què me dius? És ara Ciutadella? Mira.
Ah, que no vos ho esperàveu.
No m'ho esperava.
Ja, ja començam amb els famosillos, amb els triomfitos. Ja són cap aquí, ha vingut en sa seua parer. Ell va ser el darrer expulsat de sa passada edició d'Operació Triunfo, és a dir, va quedar a les portes de sa final. A més, és ballarí, a més de cantant, és molt bon ballarí, així ho va demostrar també a sa acadèmia. I ha passat uns dies a Menorca, concretament va ser passat cap de setmana, d'una manera molt concreta, amb una camper i una tenda de campanya.
Ah, mira.
Ah, vale.
Va acampar. Sí, va acampar. Es va fer unes fotos a Macarelleta, Macarella, ben xules, mostrant la Menorca, i va escriure una frase que jo trob preciosa. Días de calma y ruido blanco, menorquita, qué feliz me haces. Ai, aquesta menorquita, com us fa feliços a tots.
Ai, com us fa feliços. Tema 2.
Bueno, anem a parlar un poc d'enginyeria, però d'enginyeria menorquina, eh?
Val, res a veure amb en Willy, eh?
No, Willy Wonka no, però també hi ha enginyeria.
Qui fa la enginyeria? Qui la fa?
Mira, un forneller. Ah. Un forneller que a més coneixem bé perquè l'any passat va ser pregoner de les festes de Sant Antoni, en Pepe Oltra.
En Pepe, eh? Sí.
Que ha estat reconegut com a la persona més emprenedora en prevenció i seguretat industrial per la Universitat Autònoma de Barcelona.
Molt bé.
En Pepe, sí, ha creat, Clara, una aplicació que es diu Safety, és a dir, seguretat, i és una plataforma integral per digitalitzar i optimitzar la gestió de la seguretat industrial. La principal funció és connectar aquests processos industrials amb les persones i les eines per tal de reduir els riscos en entorns laborals i garantir els controls de seguretat. En Pepe, sabeu que va ser membre de la selecció espanyola de paddle surf i ha traslladat la seva experiència com a esportista d'èlit a la part industrial de l'empresa. I això li ha valgut aquest reconeixement de la Universitat Autònoma de Barcelona. Per tant, enhorabona a aquest forneller Pepe Oltra.
Enhorabona. Tema 3.
Això, si no vaig equivocat, et CJ d'Esmercadal, crec.
Vas bé, ho és.
Perquè no m'ho anem gaire fora.
No,
de Fornells,
seguim Esmercadal i Fornells.
Tornar cap a Esmercadal i Fornells. I és que, bé, com sabeu que mos encanta, mos enamoren les festes patronals de Menorca, i cada notícia per nosaltres és una gran notícia. Ja s'han sabut, avui s'han donat a conèixer qui seran les pregoneres, atenció, en femení, pregoneres, de les festes de Sant Martí d'Esmercadal i de Sant Antoni de Fornells, a cap proper mes de juliol. Començam amb Esmercadal, i na Pepita Oliver pronunciarà el pregó de festes. Na Pepita és la fundadora de la botiga Mobles Martí, que va fundar l'any 61 amb el seu home. Sempre ha estat situada allà mateix, la botiga, i l'empresa ha experimentat amb els anys un procés de creixement, canvis i consolidació, és a dir, que avui en dia encara funciona, i a l'engròs tota una generació ha passat ja. Na Pepita segueix al capdavant i sempre que pot és a la botiga Mobles Martí, na Pepita Oliver. El dia de Sant Pere, que és quan es fa el pregó de Sant Martí, la podrem sentir a la plaça d'Esmercadal. I a Fornells? A Fornells no podia ser d'altra manera, ja han dit que era una dona, i no podia ser d'altra manera, l'única dona que encara avui es dedica a la professió de pescadora a Fornells. L'única pescadora en actiu de Fornells, na Lina Rosselló, serà la pregonera de les festes de Sant Antoni, que, com sabeu, els dos dies abans de la festa gran de cavalls, es fa en el castell de Sant Antoni. Jo crec que és un dels puestos més xulos on es fa un pregó de festes de tota Menorca. I doncs ja tenim les dues pregoneres, na Pepita a Esmercadal i na Lina a Fornells. Enhorabona a totes dues.
Quines ganes, eh? Deuen estar ben emocionades. Una forta abraçada a na Pepita i na Lina. I anem en el tema 4.
The second project from Menorca to be presented is Overlooking Pregonda.
So Overlooking Pregonda is not only a wine, it is a fascinating and almost improbable...
Bé, jo no vos faré la traducció simultània, però ja us podem imaginar que Overlooking Pregonda vol dir mirant pregonda.
I llavors ha dit wine.
Avui dic wine. Molt bé, Clara, molt bé. Estem quasi bé a la una. És hora de xerrar una miqueta, de menjar i de beure.
Home, fem una copeta de wine, no?
I després de set edicions, vos toca provar aquest wine. Menorca torna a guanyar un premi internacional, en aquest cas per protegir el patrimoni gastronòmic. Estem parlant del concurs d'estris relacionats amb la gastronomia, el famós World Food Gift Challenge, que enguany s'ha celebrat a Creta, i gràcies al projecte vitivinícola de Morvedre, que aposta per recuperar les varietats autòctones de Menorca, ens hem endut premi. Es tracta de, com han comentat abans, Mirant Pregonda. És premi a la millor protecció del patrimoni gastronòmic, un vi que combina paisatge, tradició i recuperació de varietats ancestrals. En aquest cas, es tracta de la varietat Calop Blanc. Jo no sé si n'heu ratllat qualque dia a la secció des dijous, Clara.
Qualque vegada n'hem ratllat, sí.
Es ve, el Calop Blanc aquest, bé, unes ganes ja de provar aquest vi, una varietat ancestral menorquina que havia desaparegut.
I que s'està recuperant.
L'està recuperant, bueno, quina il·lusió, la gent de Morvedre, d'aquest celler nou, i, bueno, han aconseguit recuperar-lo, i la presentació perfecta, fantàstica, d'aquest vi ha guanyat aquest premi. Vull dir que a lots anem a les totes, eh? Amb els vins de Menorca.
Sí.
Clara, cada setmana tenim bones notícies amb aquest
sentit. Molt bones notícies. Enhorabona en el vi Mirant Pregonda. I anem al tema 5.
Ping-pong amb
Albert Pla.
Quin grup de música català actual no pares d'escoltar?
Jo, Leo Manso.
Bueno, ja podem dir clarament que no som els únics que bebem los vientos pel Leon Manso. Albert Pla...
És fan!
Actor i músic, és fan! No pot deixar d'escoltar el Leon Manso com nosaltres, i més quan arriba aquest temps d'estiu, que ara m'acab de xicar de la cadira, Clara. Ja faig amb el pareo posat,
ja estic
votant per dins el menjador de ca nostra, escoltant de fons la música... Ai, perdó, que m'ho moriré. Ai, que com us posen tu meu.
Bueno, en Leon Manso, en el Albert Pla li queda bé, no? Segur que en Leon Manso també li agrada i li treu en Albert Pla. Potser fins i tot s'han conegut en qualque estiu que han estat per aquí, però sí, sí, són dos músics espectaculars que li treuen l'un de l'altre. Sí, 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 totalment d'acord.
Com us agrada compartir aquestes notícies, eh? Veure que el talent menorquí va arreu del món, en totes les notícies que ens agrada tant reivindicar. Som tan menorquinistes, Clara, ens agrada tant reivindicar el nostre.
I tant, i el nostre, escolta'm, que avui hi ha nou tema de pèl de gall. No m'importa una merda, diuen.
I no m'importa una merda si la nit sense tu se'n fa eterna.
Què et sembla, eh? Pèl de gall, avui nova cançó, no m'importa una merda.
Quina passada, com es nota que ve la calor, necessitam escoltar els nostres músics.
No m'intentis enredar, sé molt bé que és el que hi ha, és qui juga amb foc un dia es pot cremar. No sé què m'està passant, però és bastant desconcertant, perd el món de vista quan te tinc davant. Anar capaç, un dia mataràs, vols que tothom sempre va.
Tristràs, i nosaltres m'honorarem. Bon cap de setmana, família. Adéu, Silve, adéu, Pere, adéu, Tomeu.
Adéu.
Salut. Fins a lluny. El ritme de música menorquina.
Porta una merda, m'és igual, ja no tinc res a perdre.
Tres Ràdio. Les notícies de la una.
Bon dia. En aquesta hora s'activa l'avís groc per elevades temperatures a l'interior de Mallorca. Un episodi de calor que farà enfilar els termòmetres fins als 35 graus a punts de l'illa com Sa Pobla. Hem de recordar que aquesta alerta romandrà activa fins a la